Catalunya Informació.
És la una. Alberto Núñez Feijóo condemna les protestes violentes davant la seu del PSOE a Madrid, assegurant que la violència no té cabuda i s'ha de rebutjar sempre. El líder del PP s'ha afegit així a altres dirigents del partit, com ara Isabel Díaz Ayuso, però ha acusat també els socialistes de treballar per donar impunitat a un altre tipus de violents. Mentrestant, s'ha arribat hores decisives en les negociacions entre Junts i el PSOE. Segons fonts pròximes a les converses, l'acord per l'investidura de Pedro Sánchez podria tancar-se en qualsevol moment i fins i tot situen la celebració probable del pla la setmana que ve. Les converses s'han intensificat en les últimes hores amb el que podria ser l'últim intercanvi de documents. La Comissió Europea recomana als 27 que obrin negociacions amb Ucraïna i Moldàvia perquè acabin formant part de la Unió. Reclamen a canvi que intensifiquin la lluita contra la corrupció, garanteixin la protecció de les minories i compleixin amb els estàndards de la UE. La diplomàcia nord-americana assegura que Israel no ha de reocupar Gaza, però tampoc ha de quedar en mans de Hamas. El govern israelià, però, no atura l'ofensiva contra la franja, on la situació humanitària és desesperada. Es dupliquen les trucades per alertar de possibles explosius. El 112 ha rebut durant el mes d'octubre 87 telefonades per la presència d'una motxilla o una caixa sospitosa i mitja dotzena d'amenaces de bomba que han acabat sent falses. La psicosi col·lectiva s'ha disparat arran de la guerra entre Israel i Hamas. Els taxistes criden a la reflexió per evitar la crispació dels conductors després de la mort d'un company per una baralla amb un motorista. Aquest matí han aturat l'activitat dues hores i centenars de vehicles s'han concentrat al Passeig de Gràcia i la Gran Via de Barcelona. Els termòmetres han tornat a batre rècords aquest mes d'octubre i la mitjana de la temperatura mundial en el que duim d'any confirma el 2023 com l'any més càlid des que s'entenen registres. Són dades de l'últim informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. A Igualada, avui comença una nova edició del REC, el festival de moda efímer, que aplega més d'un centenar de marques de moda en una seixantena d'antigues fàbriques i adoberies de la capital de l'Anoia. En aquesta 25a edició també creix l'oferta gastronòmica i musical.
Catalunya Informació.
Titulars d'esports.
El torneig de Sofia Bulgària, Albert Ramos acaba de quedar eliminat als vuitens de final pel francès Mandarino per un doble 6-4. El Barça anuncia Marc Vivés com a nou director esportiu del femení. Mentrestant, el masculí ha deixat passar l'oportunitat de classificar-se pels vuitens de la Champions en perdre ahir al camp del Shakhtar. Havia jugat més partits com el Madrid-Braga. I a la Copa de la Reina, a les 7, juga un Eibar llevant les planes partit de la tercera eliminatòria. En bàsquet, a l'Eurocup, penya London Lions i en handbol, el Barça comença avui a competir a la Super Globe contra l'Al Noor saudita.
I el temps, molt de sol a tot el país, tot i que en temperatures que quedaran per sota dels 20 graus i nuvolades a ponent a la tarda. La pròxima matinada entrarà una banda de precipitacions per ponent que creuaran Catalunya demà al matí. La 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Què tal? Bon dia. L'endemà que el govern aprovés la frenada i reducció dels apartaments turístics, aquest programa, el Catalunya al dia, us proposem fer un recorregut pel territori per saber en quins municipis s'hauran de tancar més establiments perquè hi ha una alta concentració o en quins altres no arriben els mínims establerts. Per exemple, perquè ens entenguem, a la Costa Brava hauran d'eliminar entre el 40 i el 60% dels pisos turístics. A l'Ametlla de Mar tenen gairebé el triple d'habitatges permesos amb la nova regulació i a Naut Aran en sobren més de 1.000. El càlcul general és tancar 28.000 pisos turístics arreu de Catalunya. Els que són més crítics consideren que aquesta normativa no solucionarà el problema de la falta d'habitatge ni a Barcelona ni a cap altra zona, com el Pirineu, on el problema s'accentua per als treballadors temporals. Precisament avui us explicarem el cas dels veïns de la Cerdanya que han de marxar de la comarca perquè no poden pagar-ne els preus i es traslladen al Berguedà, tensionant, per tant, el problema en aquesta comarca limítrof. Passarem per Badalona, on el dimoni serà la marca identificativa del nou grup especial d'intervenció policial que ha creat l'alcalde García Albiol per reforçar la Guàrdia Urbana en els conflictes importants d'inseguretat ciutadana. El formen 14 agents, aquesta unitat, i dos comandaments. Com cada any, la gent de caganer.com presenta les novetats de cara a les festes. Sempre incorporen al catàleg personatges que han estat o són notícia en qualsevol àmbit. I aquest 2023 el titular se l'emporta la Barbie caganera, la nina de Mattel que s'ha tornat a posar de moda arran de la pel·lícula musical dirigida per Greta Gerwig i protagonitzada per Margot Robbie i Ryan Gosling. Si la Barbie fos real, segur que avui aniria al Rec d'Igualada. Comença el festival de moda al carrer més esperat, on els creadors de grans marques, però també els dissenyadors independents, mostren els seus dissenys i, en molts casos, a bons preus. Tot un esdeveniment a la capital de l'Anoia. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els propietaris dels apartaments turístics amenacen de portar al Tribunal Constitucional la regulació del sector anunciada ahir per la Generalitat. La Federació Catalana d'Apartaments Turístics, que per si sola no pot fer-ho, insta algun partit polític a presentar recurs contra la normativa catalana. A més, Federatur xifra en 4.000 milions d'euros el cost que podria tenir per la Generalitat limitar els apartaments turístics. Bàsicament per les indemnitzacions milionàries que, segons ells, podrien demanar els més de 28.000 allotjaments d'aquest tipus que estarien ara obligats a tancar, Jordi Canal.
Sí, i tot plegat, segons el president de Federatur, David Riba, per una regulació que, segons ells, no arreglarà els problemes d'accés a l'habitatge o dels preus dels lloguers, i en posa com a exemple Barcelona.
Barcelona no obté noves llicències d'habitatge d'ús turístic des de fa 10 anys i el preu de l'habitatge ha estat constantment incrementant-se. Aleshores, no té res a veure. Creiem que és una mesura populista i que no ho solucionarà.
En canvi, la tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, considera que a la ciutat no hi pot haver tants apartaments turístics com hi ha ara.
Crec que és evident que Barcelona no es pot permetre tenir 10.000 habitatges que no serveixen a aquest ús. I, per tant, aquesta eina crec que va en la bona direcció a l'hora de restringir aquesta realitat.
Tot i aquest volum d'apartaments turístics, la ciutat de Barcelona no supera d'entrada el topall màxim que marca la Generalitat, que és de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants, i no n'hauria de tancar, tot i que els ajuntaments poden després tenir l'opció de fer-ho amb límits més restrictius. A la demarcació de Barcelona només hi ha dos petits municipis berguedans on se supera aquest topall. Són Castellar de Nuc, que amb 176 habitants té 27 apartaments turístics, i Gisclareny, el municipi més petit de Catalunya, amb 3 allotjaments d'aquest tipus i 28 habitants.
Doncs la demarcació de Girona és la que concentra més pisos turístics afectats per aquesta regulació del govern. N'hi ha el 43% del total. I si ens fixem en la llista de municipis afectats, un de cada quatre es troba també a les comarques gironines. Davant d'aquesta situació, els empresaris posen el crit al cel. Entre els ajuntaments hi ha cautela i alhora satisfacció. Anem d'entrada a Girona. Núria Pereira, hi ha reticències entre els empresaris del sector.
Doncs sí, ja venien alertant que el que volia fer el govern no els agradava gens i ara que en tenim els detalls alerten del perjudici que els pot causar. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments de Girona, Esther Torrent, diu a Catalunya Informació que els obligarà a eliminar entre el 40 i el 60% dels pisos turístics de la Costa Brava i diu que serà contraproduent per tot el sector.
Que afectarà a tota una oferta turística que té una demanda molt important. Tot aquest subsector que viu del turisme, creiem que la pèrdua de competitivitat és molt important.
Si ens fixem només en la cinquantena de municipis on la situació està més tensionada, més de la meitat d'aquests municipis també són a les comarques gironines. Hem parlat amb alguns d'aquests alcaldes. L'alcaldessa de Castelló d'Empúries, Anna Massot, ho veu com una oportunitat per trobar un equilibri.
Tenint en compte doncs, que som un municipi turístic, que cal doncs, tenir-ho molt present. I una situació en què s'ha sobredimensionat, el que cal prevaldre en tot moment és aquest accés a l'habitatge.
L'alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, en fa una valoració diferent.
Els habitatges d'ús turístic ara són el ninot del pim-pam-pum, aquesta onada turismofòbica d'atribuir tots els problemes de l'habitatge a Catalunya, i el que s'hauria de fer és atacar amb unes polítiques d'habitatge adequades el problema de l'habitatge de primera residència.
Des de la Cerdanya s'apunta que hi ha un altre problema que també els preocupa, el fet que la majoria d'habitatges són de segona residència. I a Girona, ciutat, doncs, té un gran número de pisos turístics concentrats, però al barri vell. La regidora de Transformació Urbana, Cristina Andreu, confia que si la regulació del govern els permet actuar per barris, seran més restrictius.
Si això, aquesta nova regulació ens permet encara ser més restrictius en alguns àmbits, que realment ens estigui portant problemes, doncs, òbviament, nosaltres el que farem és aprofitar l'instrument.
La regidora també valora positivament que les llicències ja no durin sempre i s'hagin de renovar els 5 anys.
Doncs a les Terres de l'Ebre, l'Ametlla de Mar té gairebé el triple d'habitatges d'ús turístic permesos en aquesta nova regulació. A la Costa Daurada, Salou i Mont-roig del Camp dupliquen la xifra que estipula la normativa. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
De quines xifres estem parlant aquí?
Doncs mira, que l'Ametlla de Mar, amb poc més de 100.000 habitants, té 1.800 habitatges d'ús turístic censats. Penseu que duplica l'oferta de places hoteleres de la població. Ara, amb la nova regulació, no podrà superar els 720. Aquest és el cas més destacat a les nostres comarques, però n'hi ha d'altres, com per exemple Salou, amb 29.000 habitants, té més de 6.600 habitatges d'ús turístic. Ara no podrà superar els 3.000. Miami Platja, que és l'àrea turística de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, té 13.000 habitants, disposa de 2.800 habitatges turístics i no podrà superar els 1.300. Mont-roig, de fet, va anunciar la setmana passada que suspenia durant un any l'atorgament de llicències. Salou també va aprovar al febrer una ordenança per regular les llicències. Ara s'hauran d'adaptar al nou reglament de la Generalitat. El president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Tarragona, Joan Calvet, diu que la mesura afectarà sobretot particulars que tenien un segon habitatge destinat al lloguer turístic.
La majoria ja eren d'entrada segones residències i molts propietaris d'aquest que després cedeixen l'apartament a una empresa per cobrir les despeses del mateix habitatge, que l'aprofita el propietari per anar-hi pues, alguna temporada a l'estiu o quan pot, això es perdria i el 80% d'aquests propietaris són els que gestionem nosaltres.
La situació d'aquestes poblacions de costa contrasta amb la ciutat de Tarragona. Amb 134.000 habitants no arriba als 1.800 habitatges turístics. El regidor d'habitatge, Nacho García, diu que ells seguiran endavant amb la tramitació de la moratòria i el pla especial d'usos.
Continuarem la nostra tramitació d'allò que havíem estat treballant en quant a la regulació d'ús turístic, perquè aquest decret de la Generalitat encara ha de tenir el seu tràmit parlamentari, per tant, per si ocorrés alguna circumstància no desitjada, doncs nosaltres tindríem tota la feina preparada per també fer la nostra regulació.
A Tarragona, a la part alta, el nucli antic és l'àrea que concentra la problemàtica més gran amb els habitatges d'ús turístic.
La majoria d'ajuntaments de l'Alt Pirineu i Aran aplaudeixen la limitació dels pisos turístics, mentre que a la Plana de Lleida asseguren que la mesura tindrà poca afectació. A la demarcació de Lleida, de fet, la mesura afecta una quarantena de municipis, la majoria en comarques de muntanya. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I un cas molt particular el trobem a Naut Aran, on la nova normativa els atorga 185 llicències, i atenció, perquè actualment en tenen 1.200.
Sí, per tant, hauran de fer una bona retallada. Per això l'alcalde César Ruiz Canela creu que arriba tard perquè els ajuntaments haurien agraït haver tingut abans uns topalls definits. En tot cas, remarca que ara una de les qüestions a resoldre és a qui es donarà la llicència i sota quins criteris.
Normalment les llicències han d'estar reglades i no han d'estar arbitràries. A la veig, a qui daràs tu la llicència, a, si són 185 llicències que mos tocaran, com a tries tu a qui la vas a dar? Això és un dels problemes que, ja he parlat amb els serveis tècnics, que comencen a treballar a 6-5 anys, doncs metem-nos al dia.
Si al Pirineu hi ha municipis desbordats pels pisos turístics, a la Plana la situació és molt diferent i la nova normativa no tindrà tanta incidència. Fins i tot n'hi ha que qüestionen el topall de 10 habitatges turístics per cada 100 habitants perquè entenen que en algunes zones aquests pisos supleixen la falta de places hoteleres. És l'opinió de Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
Que a vegades a Balaguer ens passa que fem alguna activitat i alguns que per noctar han de marxar fora de Balaguer perquè potser ja han fet plen o complet i encara tens aquesta necessitat, doncs no sé, s'ha de valorar, no? que potser això també és una via de sortida per a poder tenir aquesta gent, diguéssim, coberta.
En total, la mesura afectarà una trentena de pobles de l'Alt Pirineu i l'Aran i 11 de la Plana de Lleida.
I fa una estona la Núria Pereira ens explicava la casuística que passa a la Cerdanya, on la majoria d'habitatges ja són segones residències. Aquesta falta d'habitatge en aquesta comarca té un efecte, diguéssim, dominó sobre les comarques veïnes. I a l'altra banda del túnel del Cadí, com l'Alt Berguedà, els ceretans es queden amb el poc habitatge disponible i pressionen, per tant, a l'alça dels preus aquí. Anem a Bagà. Nàtia Adella, has conegut una família que s'ha vist forçada a marxar de la Cerdanya justament per aquest motiu, oi?
Sí, bon dia. És una parella amb dos infants que continuen treballant a la Cerdanya i, de fet, volien quedar-s'hi, però portaven moltíssim temps buscant habitatge i no se'n sortien. Tot estava pels núvols. Al final han trobat una casa a Guardiola de Berguedà que els costa, diuen, quatre vegades menys que la Cerdanya. Fa només una setmana que s'hi han traslladat. El Martí Bofill és guia de muntanya.
Després de quatre anys de buscar vivenda i d'haver-me sentit a dir, fins i tot per agents immobiliaris, t'has d'adaptar a lo que el mercat de la Cerdanya et demana, a uns preus que has de treballar dos i tres vides. Jo em sento expulsat.
La seva parella, la Sílvia Ramis, que és filla de la Cerdanya, treballa de carnissera a Martinet igualment.
Més que tristor, em sento emprenyada i sento molta impotència pel fet de que la que és casa meva m'ha fet fora. No volen solucionar res.
A Guardiola encara no parlen de problema, però tenen clar que no es volen convertir en una prolongació de la Cerdanya o en un poble dormitori, amb nouvinguts desvinculats de la vida social, tal com explica l'alcalde Ferran Sall.
Quan la Cerdanya presenta certa saturació, t'hi fixes ràpidament a l'altra banda del túnel. Llavors, si hi ha algun espai lliure o en el qual es pugui desenvolupar una infraestructura d'habitatge, que van en la línia de reproduir aquell model. Això en volem defugir.
A Bagà, en canvi, parlen de situació insostenible. Tenen un parc d'habitatge reduït i envellit amb mig centenar de pisos turístics. El Lluís Casas és l'alcalde.
Persones de la Cerdanya venen a viure aquí i les persones d'aquí doncs han d'anar a buscar el poble. El poc que quedava disponible doncs ha quedat cobert per aquestes persones. I a part d'això, els preus doncs han pujat.
Fins al punt que el poble s'està plantejant a pujar l'IBI als pisos turístics a través de les ordenances municipals.
Gràcies, Nati. M'ha arribat un quart i un minut de dues. Mirem a aquesta hora com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Marilu García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, en general, ara un migdia força tranquil a les carreteres catalanes amb poques complicacions. Només veiem alguns trams de lentitud a les rondes de Barcelona. A la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat, en sentit el Llobregat entre Poblenou i Vila Olímpica, també a l'altura de la Barceloneta. I pel que fa a la ronda de dalt, també hi ha lentitud des del Nus de la Trinitat i fins la sortida en 2, la de Via Júlia, i això afecta de retruc el tram final de la B20, també amb lentitud des de Santa Coloma de Gramenet i fins al Nus de la Trinitat. A la resta de carreteres vistes del país no consten més complicacions i tampoc el transport públic, segons informen els diferents operadors.
Gràcies, Mariluz. Per cert, que han denunciat un home de 30 anys que van enxampar quan circulava a, atenció, 212 km per hora per l'autovia A14 al terme de Torrefarrera, al Segrià. No hi podia circular més de 120, anava 212, eh? Això va ser dissabte a la tarda i aquesta setmana ja l'han citat en un judici ràpid acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Dit això, ens queda el temps. La previsió per aquestes pròximes hores avui amb la Gemma Puig.
Aquesta tarda tindrem una jornada estable, assolellada, amb alguns núvols, poca cosa, i després d'un matí fred, les temperatures es van recuperant, però igualment, tot i que faci sol, una mica com va passar ahir, les temperatures quedaran baixes, els valors més alts, entre els 19-20 graus com a molt. Bandes de núvols alts i mitjans que aniran augmentant pel terç oest, pel sud. Serà sobretot al vespre, nit i matinada, quan arribarà aquest front, que creuarà el territori. Per tant, aquesta matinada ja començaran a arribar alguns primers ruixats i serà demà al matí quan escombrarà bona part de Catalunya. Passarà ràpid i, per tant, no deixarà grans precipitacions, però sí que pot anar plovent al matí a més comarques. També cap al Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant. Al matí encara situada cap als 2.200, 2.100 metres, però després baixant cap a aquests 1.800. La precipitació una mica més continuada, doncs, cap al vessant sud del Pirineu, però marxarà ràpidament de cara al migdia i la tarda. Les clarianes, el sol, guanyaran terreny i això també farà que demà les temperatures es vagin recuperant.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Missatge d'unitat avui de les associacions de taxistes pel cas del company que va morir diumenge arran d'un enfrontament per una discussió de trànsit. Entre 10 del matí i 12 del migdia hi ha hagut una aturada al servei a Barcelona i l'àrea metropolitana. Centenars de taxis han bloquejat la Gran Via i el Passeig de Gràcia i ho han seguit des d'una unitat mòbil el Martí Cunia, en Joan Garcia. Joan, quin to ha tingut aquesta mobilització avui?
Doncs avui la reivindicació ha cedit pas a la reflexió per part del col·lectiu i a l'homenatge a la víctima. Centenars de taxistes s'han concentrat a la Gran Via en Passeig de Gràcia, on han fet una assemblea després d'aparcar els vehicles que han bloquejat les dues avingudes entre 10 i 12. S'ha acabat amb un enlairament de globus grocs i negres i un minut de silenci. Ha vingut també la família del taxista que va morir i s'ha fet una crida a reflexionar per defugir la crispació a l'hora de circular enmig de la congestió. Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi.
Todo el mundo tiene que reflexionar, porque todos estos cambios que están viendo en la ciudad están provocando que la gente esté más agresiva, que esté más estresada, y la gente tiene que ver cómo por algo tan absurdo como una discusión de tráfico pueden arruinarse dos vidas, una perderse y la otra arruinarse.
Elite Taxi, d'on era associat el taxista que va morir, s'ha personat com a acusació particular al cas i reclama que es processi el presumpte autor de la mort del taxista per homicidi.
Abans de finals d'any hauria d'estar operatiu a Badalona el grup especial d'intervenció policial. D'aquesta manera es reformula la unitat Omega, la d'antidisturbis. Farà les funcions de reforç i d'intervenció de la Guàrdia Urbana, però sembla, David Àngela, que tindrà altres atribucions.
Doncs sí, bon dia. 14 agents del cos i dos comandaments integren aquesta unitat que entre setmana estarà operativa entre les 7 de la tarda i les 3 de la matinada. En canvi, divendres, dissabtes i vigílies de festius operarà entre les 6 de la tarda i les 6 del matí. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que es tracta d'un servei molt demandat per la ciutadania que assumirà noves responsabilitats.
El control d'establiments conflictius, les tasques de policia administrativa, per tant, estem parlant d'una unitat que durà a terme les accions de reacció pròpies que en els meus mandats ha dut a terme l'Omega, però a sobre doncs, se li donen altres responsabilitats que crec que són necessàries per al bon funcionament de la ciutat.
Segons Albiol, el GEIP es desplegarà també davant de situacions d'incivisme, bàsicament a les zones d'oci o en concentracions de gent en espais públics, de fets delictius i de problemes de convivència. Aquest grup especial estarà preparat per actuar amb rapidesa i donar suport a les patrulles de la Guàrdia Urbana en els casos que sobrepassin la seva capacitat operativa i en situacions d'emergència. Aquesta unitat s'identifica amb un escut propi que recull una recreació d'un dimoni que vol fer una referència a un dels símbols de la ciutat.
Les entitats en defensa del Delta de l'Ebre consideren insuficient la prova pilot que ha començat avui a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per mobilitzar els sediments acumulats al pantà de Ribarroja, a la Ribera d'Ebre. Jordi Barranca, exactament què ha fet la Txell i per què ho critica?
Bon dia, Marta. Sí, anem per ordre. Primer de tot, ens hem de situar al pantà de Ribarroja, això s'ha tocat al municipi de Mequinensa, a la Franja, perquè avui la Txell, com bé deies, és on ha començat aquesta prova pilot per veure si és viable traslladar els sediments acumulats una miqueta riu més avall. Es calcula que en aquesta zona n'hi hauria uns 20 hectòmetres cúbics. L'anunci d'aquesta operació el feia la mateixa presidenta de la Txell, Maria Dolores Pascual.
Insisto, són pequeñas pruebas piloto, però que sí que nos darán datos suficientes para saber con qué técnica y en función del tramo del río o del embalse en el que se realiza esa movilización de sedimentos, cuál es el mejor método.
A primera vista, aquesta música el sonava bé a entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre i l'Associació Sediments. El problema arriba quan es llegeix la lletra petita. Asseguren que els treballs que s'han iniciat no serviran per aturar la regressió del Delta. Susana Vella i Josep Joan Segarra, portaveu de les dues entitats.
Simplement traslladaran uns sediments d'un punt a 2-3 quilòmetres més avall, però sense cap objectiu de que això sigui una aportació per al riu.
En cap cas s'ha de dir que això és positiu. És una rentada d'imatge, crec que se m'on estan rient a la cara.
La prova pilot que la Txell ha començat avui es preveu que acabi a l'estiu de l'any que ve.
Gràcies, Jordi. Diversos grups ecologistes han portat al jutjat un conveni entre l'Ajuntament de Girona i el Consorci de la Costa Brava per captar més aigua del riu Ter i traspassar-la cap al litoral. Consideren que això no té sentit en plena sequera i que així predisposa alguns ajuntaments del litoral a construir nous habitatges. Fèlix Martín, de quin volum d'aigua estem parlant?
El col·lectiu Aigües Vida denuncia que el conveni, firmat just abans de les municipals, permet treure del Ter 1.380 litres d'aigua per segon. Segons ha explicat el portaveu de l'entitat, Pau Mas Ramon.
Hem passat de 1.000 litres per segon a poder treure 1.380 litres per segon, gairebé un 40%, d'un riu que està un 45% més prim que fa 50 anys. Per tant, el riu s'aprima i, en canvi, l'administració dona més drets d'aigua.
Des de SOS Costa Brava donen suport al contenciós presentat al jutjat. Alerten que després de poder aturar el pla director de la Costa Brava i que s'hagin aturat els projectes de fer 15.000 habitatges, ara hi ha un nou perill. Jenny Pasqual.
Això que diem no són dèries de quatre il·luminats, sinó que tenim ja algun exemple. Només amb els rumors d'aquest augment de cabals ja s'estan començant a modificar alguns ponts a la Costa Brava. Us posaré l'exemple de Cadaqués. Com que hi ha un projecte ja aprovat de doble trasbassament d'aigua des de Roses cap a Cadaqués, amb això sol, l'Ajuntament de Cadaqués ja està treballant el nou POM a augmentar en 1.000 vivendes. Imagineu-vos si amb un ajuntament us poso un exemple de només que s'han començat a córrer rumors el que està passant, què pot passar a tota la Costa Brava.
Els regants de la sèquia Monar, de Sal i Girona, també rebutgen que es traspassi més aigua del Ter cap al litoral. Amb el lema d'on no n'hi ha, no en pot rejar. Representants d'aquests col·lectius han fet aquest matí una concentració davant l'Ajuntament de Girona.
Quatre minuts i arribarem a 2:15. Els Mossos han detingut dos lladres a Barcelona que escanyaven les víctimes amb la tècnica, es diu, del mata-lleó. Se'ls atribueix, com a mínim, fins a 3 robatoris violents al barri de Sants. Arnau Baquer, explica'ns en què consisteix aquesta tècnica.
Doncs, segons fonts policials, la tècnica del mata-lleó consisteix a atacar la víctima per l'esquena sense que aquesta se n'adoni. Es tracta d'escanyar la zona del coll per obstruir el flux sanguini al cervell, cosa que fa que la víctima es desmayi. És una tècnica molt perillosa perquè, a banda de lesions greus, pot provocar una asfíxia total i ocasionar la mort. Sentim Cristóbal Alcoba, cap d'investigació de la unitat de Sants i sotsinspector.
Per sort no és la tècnica més emprada pels autors d'aquest tipus de robatoris violents. Utilitzen altres tècniques que no són tan perilloses, perquè òbviament ells coneixen que aquestes tècniques doncs, òbviament, comporten un retret penal molt més alt.
Els assaltants de 54 i 42 anys actuaven de manera coordinada en carrers estrets i de nit. Les seves víctimes eren principalment joves, mentre un asfixiava, l'altre li agafava els objectes de valor que duia a sobre. Els detinguts ja han passat a disposició judicial del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Barcelona.
Es dupliquen les trucades per alertar de possibles explosius. Segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, el telèfon 112 ha rebut durant el mes d'octubre 87 trucades que avisaven de motxilles o caixes sospitoses i mitja dotzena de amenaces de bomba que han acabat, evidentment, sent falses. La psicosi col·lectiva s'ha disparat arran del conflicte al Pròxim Orient, oi, Carola López?
Exacte. Fins ara, Protecció Civil rebia de mitjana entre 40 i 50 trucades al mes per objectes sospitosos. Però la guerra entre Israel i Hamas ha disparat la por entre algunes persones que veuen objectes sospitosos en espais públics o que creuen haver sentit converses entre persones que, suposadament, planifiquen la col·locació d'artefactes. També ha incrementat substancialment el nombre d'empreses o administracions públiques que reben trucades amb amenaces de bomba que acaben sent falses. Totes telefonen immediatament al 112 per alertar d'aquests possibles explosius i és llavors quan actuen els Mossos i les policies locals per descartar que es tracti d'una amenaça real. Les alertes més habituals són per bosses, caixes, maletes o objectes estranys en espais molt concorreguts com ara estacions de tren. Davant l'increment de trucades, els Mossos d'Esquadra recorden que les falses amenaces de bomba són delicte.
A l'audiència de Lleida avui s'ha jutjat un home acusat d'abusar sexualment de la seva fillastra, menor, després de donar-li alcohol. Hi ha hagut pacte i l'han condemnat a 2 anys de presó. Estela, l'home ha reconegut els fets, però li han aplicat atenuants.
Sí, perquè va actuar begut i perquè ha pagat una indemnització de 5.000 euros a la víctima com a reparació del dany. En tot cas, l'acusat ha admès que el maig de l'any passat va aprofitar que estava sola amb la filla de la seva parella, una noia de 15 anys, per emborratxar-la amb vodka, anul·lar les seves facultats i fer-li tocaments per dins de la roba. L'acord entre acusació i defensa ha establert 2 anys de presó, 3 menys dels que inicialment demanava la fiscalia.
Detinguda una dona per cometre diversos robatoris i estafes a gent gran en municipis del Baix Penedès. A la dona la buscaven diversos jutjats i té un ampli historial delictiu. Manel Sastre, bon dia. Yeah. Manel, quines accions li atribueixen i, sobretot, com actuava aquesta dona?
Mira, els Mossos li imputen, de moment, 8 furs, un robatori violent, 2 amb força i 2 estafes. Sempre actuava contra víctimes d'edat avançada i també amb problemes de mobilitat a les poblacions de Cunit, Segur de Calafell i el Vendrell. La dona, de 40 anys, les entabanava, dient que estava embarassada i que necessitava anar al servei o beure un got d'aigua. Quan entrava a les cases, aleshores s'enduia joies i diners. En una de les cases es van dur joies valorades en 12.000 euros. Té un ampli historial delictiu, com deies, amb una quarantena d'antecedents policials, un centenar de requeriments, 3 ordres de detenció i una d'ingrés a presó per delictes similars. De fet, ha acabat ingressant a la presó després de passar a disposició judicial.
I el nostre clic del dia pel missatge que una noia difós a les xarxes socials, acompanyada d'un vídeo, per denunciar el presumpte assetjament que pateix per part d'un vigilant de seguretat de Rodalia Renfe. Explica que coincideix amb el treballador cada dia quan agafa el tren, se li apropa i se la queda mirant per intimidar-la. La noia diu que ha denunciat també els fets a la policia. A les imatges es pot veure l'home recolzat en un seient i mirant fixament la zona on hi ha la passatgera. Renfe espera que l'empresa de seguretat prengui les mesures pertinents perquè aquest episodi no es torni a produir. Hem arribat en punt a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Tenim novetats sobre la sequera a aquesta hora. El conseller d'Acció Climàtica reclama a les companyies d'aigua que redueixin immediatament la pressió del subministrament per estalviar tant com es pugui el més aviat possible. David Mascort es reuneix en aquests moments amb representants d'ajuntaments i diputacions per parlar de què cal fer per allargar al màxim les reserves minses que tenim ara mateix d'aigua. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. El conseller ha qualificat de molt crítica la situació en la que estem. Mai des que hi ha registres havia plogut tan poc ni havíem tingut els pantans per sota del 19%. En aquest context, Mascort insta les companyies d'aigües que ja han fet proves per reduir la pressió que no esperin més i que ho apliquin.
Dependrà dels operadors. És a dir, alguns poden començar demà. Perquè, és a dir, tot el que fem ja, és a dir, no hi ha un moment que diem, mira, a partir d'ara hem de reduir pressions. No, no, no. Tot el que puguem fer a partir de ja, de fet ja hi ha moltes actuacions que les estem fent fa mesos. Per tant, no és que ara estiguem en un moment que hem de començar a fer més coses. No, no, hem de seguir fent més coses i hem de posar més coses sobre la taula.
Reduint la pressió de l'aigua que en surt per les aixetes es pot aconseguir un estalvi d'entre un 2 i un 5%, però no es pot fer igual arreu. Als municipis situats en zones altes o als blocs de pisos la mesura és complicada perquè amb menys pressió l'aigua pot no arribar a les cases. El conseller també ha parlat de la declaració d'emergència a l'àrea metropolitana. Si no hi ha pluges intenses a les pròximes dues setmanes, el nivell màxim de restriccions per sequera s'haurà d'aplicar a la zona més poblada del país.
És la primera vegada que les previsions de l'ACA, en lloc de dilatar-se, s'escurcen. És a dir, totes les previsions ens deien que arribaríem a l'emergència a mitjans de desembre, a final de desembre. Això quan passarà? Com a molt tard passarà el 15 de desembre. Però és probable que passi abans.
La decisió la prendrà la Comissió Interdepartamental de Sequera, que reuneix de 15 en 15 dies. La pròxima està prevista per dimarts vinent.
Així és com arriben les onades a la platja de Segur de Calafell, just en el punt on hi ha un gran bloc de formigó a primera línia de mar. És l'anomenada plaça del Mil·lenari, que fa 25 anys, quan es va fer el passeig marítim, es va construir literalment sobre la sorra. Doncs bé, segons ha pogut saber Catalunya Informació, molt aviat hi entraran les excavadores i la destruiran, seguint la tendència actual de naturalitzar les platges al màxim. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Qui ha ordenat la demolició de la plaça del Mil·lenari?
Ha estat el Ministeri per la Transició Ecològica que té les competències sobre les costes. L'Ajuntament feia temps que volia treure aquella enorme massa de formigó que ja fa anys s'havia construït sobre la sorra, amb la idea de fer més ample el passeig marítim, traient espai a la platja. Allà sobre hi ha un parc de calistènia i alguns veïns hi fan exercici. Què ha passat amb els anys? Que si abans hi havia 100 metres de platja, amb els temporals la línia de costa ha anat reculant, ara la platja no fa més de 30 metres i el mar ja ha arribat a tocar i descalçar el formigó, que es va trencant. Allò que demanava l'Ajuntament de Calafell ara s'ha vist com una obra necessària i inajornable, com ha explicat el cap del Servei de Costes de Tarragona, Toni Espanya.
Farem un enderroc de tot el que el mar ha afectat i alinearem, diguem-ne, el passeig a l'alineació que porta tant a nord com a sud. ens han donat obres d'emergència arran dels temporals que hi ha hagut darrerament i farem una demolició i enderroc, retirarem tot l'enderroc i guanyarem platja.
Des de Calafell es veu bé, segons el regidor de Medi Ambient, Aaron Marcos.
El pla de gestió és un element que va sotmetre a participació ciutadana i es va explicar i de fet els veïns que jo he parlat amb ells i parles així dia a dia, quan ho veuen necessari, evidentment, millor tenir platja que plaça.
Pròximament es licitarà aquesta obra de Segur de Calafell, que canviarà la fesonomia de la façana marítima d'aquest nucli. Començaran les obres la primera quinzena de desembre i duraran de 4 a 6 setmanes.
Són 2:45. Concentració de protesta a Lleida en contra del projecte de la línia d'alta tensió que passaria per l'Horta de Lleida. Veïns, plataforma i sindicats agraris denuncien que la Generalitat té previst donar el vistiplau a una infraestructura que, segons els afectats, trinxa un territori que cal protegir. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Aquesta protesta s'ha fet davant dels serveis territorials d'urbanisme.
Exacte, hi han participat representants de la plataforma contra la MAT, veïns i sindicats agraris com Unió de Pagesos, Llarg i Assaja. En total, una trentena de persones que han desplegat una pancarta i han llegit un manifest que també han entregat no només a la delegació del Departament d'Urbanisme del Govern, sinó també a la Paeria. Estan en contra de la línia d'alta tensió d'evacuació de 8 parcs solars d'Alcarràs, que té 17 quilòmetres, dels quals 6 van soterrats, denunciant que la Generalitat tirarà endavant el projecte per considerar que és una obra d'interès públic. Els veïns, en canvi, diuen que l'únic interès que hi ha és privat i denuncien coaccions per part de la constructora. Adrià Drago, portaveu de la plataforma contra la MAT.
Algun veí afectat, doncs, els ha anat a coaccionar perquè firmessin els acords perquè les promotores tinguin el camí més fàcil per poder executar les seves obres.
I per Joan també han recollit al·legacions en contra d'aquest projecte.
Més de 3.000 al·legacions d'un projecte que malmet, segons els veïns, un territori, l'Horta de Lleida, de 10.000 hectàrees, un autèntic pulmó verd al voltant del municipi de Lleida. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida, Toni Baró, defensa la feina dels pagesos que hi viuen.
Si permetem que es vagin trinxant el territori per d'altres interessos, al final potser haurem de menjar torres elèctriques en lloc de menjar... Per tant, no podem de protegir l'Horta, és d'aquelles coses que tothom està d'acord, però al final s'ha de fer la defensa efectiva.
Els opositors al projecte no descarten convocar més endavant una marxa lenta de tractors a Barcelona.
L'Ajuntament de Naut Aran habilitarà finalment dues zones de pernoctació per autocaravanes en aquesta temporada d'hivern, una mesura que pretén donar resposta a la problemàtica dels temporers que viuen en aquests vehicles per falta d'habitatge assequible i que arriba Sofia Cabanes després d'haver-la consensuat amb els agents implicats.
Bon dia, Marta. Efectivament, d'entrada s'ha acordat habilitar un total de 90 places repartides en dos espais als pobles de Garòs i Arties comunicades amb l'estació d'esquí de Baqueira Beret en transport públic. Pel que fa al pàrquing de Baqueira 1500, on el consistori pretenia instal·lar un limitador de gàlib que impedís el pas de vehicles de més de 2 metres i 20 centímetres d'alt, finalment no s'hi podrà pernoctar. Això sí, s'habilitarà una àrea propera a aquest espai on es podran fer estades de 72 hores com a màxim. César Ruiz Canela és l'alcalde.
I aquí ho vam crear un espai en què tota la gent que vengui amb vehicles així a Raval d'Aran o que vengui a esquiar en 72 hores entre que puguem pernoctar o he d'anar aquí. Després d'aquestes 72 hores han de gesser com un turista que ve pernocte i després se'n van.
La nova proposta de l'Ajuntament de Naut Aran arriba després d'haver-la consensuat amb l'estació d'esquí i el Consell General d'Aran, copropietari del pàrquing de Baqueira 1500. Recordem que la màxima institució aranesa havia encarregat un informe que concluïa que la instal·lació d'una barrera en este pàrquing impediria el pas dels vehicles d'emergència. No obstant això, segons l'alcalde, es tracta de mesures provisionals a l'espera de poder crear una àrea en condicions.
Era intenció passar aquesta sessió d'hivern, més ja hem força anys que nosaltres estem cercant parcatge que se pugui habilitar ja zona entre autocaravanes. Pensi que en aquesta zona d'Arties, que no és inundable, digueu, nosaltres vam a tramitar i a modificació un pla especial perquè se pugui habilitar aquí.
Totes aquestes mesures aniran acompanyades de la implementació d'una zona blava nocturna a tot el municipi de Naut Aran.
És És música de la pel·lícula Barbie, que és precisament una de les protagonistes de la nova temporada, entre cometes, dels caganers.cat. De fet, la Nina de Mattel, però també el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ja tenen figura pròpia del caganer. També al costat de la Barbie, per exemple, el jugador del PSG, Kylian Mbappé, i el propietari d'X, l'antic Twitter, Elon Musk. Avui, Fèlix, n'han fet la presentació oficial.
Sí, són 30 figures més per triar i remenar i comprar en les botigues, paradetes de Nadal o per internet. Com diu una dita popular, ja em perdonareu, caga el rei, caga el papa, de cagar ningú no se n'escapa. Les figures de fang de l'empresa de Torroella de Montgrí, caganer.com, ho resumeixen a la perfecció. Els personatges més importants, els més populars, tots tenen caganer. I alguns en versions diferents i adaptades al pas del temps. Messi n'és un exemple. Aquest any estrena figura renovada, ara amb la samarreta de l'Inter de Miami. Si ens cenyim a l'esport, el nou catàleg també incorpora Mbappé, o el campió de la Fórmula 1, Max Verstappen. I a més, després de l'èxit de la seva pel·lícula aquest estiu, la Nina Barbie, amb vestit de quadres de color rosa, perd tot el seu glamour, ajupida i fent feina. I és clar, diu un dels propietaris de l'empresa, Marc Alós, que els polítics tampoc hi podrien faltar, com Salvador Illa.
Com a cap de l'oposició, doncs sempre mirem de tindre els retratats com a caganers. Pensa que un cap de l'oposició sempre pot, en un moment donat, esdevenir un nou president, i llavors, doncs, si el tenim en cartera, doncs millor. I bueno, en Netanyahu, per exemple, doncs, nosaltres tenim botigues a Barcelona i ja des de fa molts anys, doncs, tenim molt de client d'Israel, són els moments que hi ha i en fi.
A les peces d'actualitat s'hi afegeixen aquest any personatges clàssics de la història, Marc Antoni i Cleòpatra, Abraham Lincoln o Leonardo da Vinci. També hi ha espai per Michael Jordan i Amy Winehouse, o personatges de ficció, l'Eix Rec, l'Olivia de Popeye, o el monstre de les galetes de Barri Sèsam.
Has pensat aquest personatge? I és, no? I si no, el farem.
I els que estan acabant d'enllestir, dos caganers molt musicals, els de Taylor Swift i Bad Bunny.
Més coses, una seixantena de restauradors de Tarragona es constitueixen en una nova associació perquè, diuen, no se senten representats per les entitats que ja existeixen. La nova entitat neix després que l'Ajuntament hagi aprovat un increment d'impostos, tot i que hi ha més motius que els han esperonat a crear aquesta associació. Clara Chavarría Domingo, quins són aquests motius que han fet que es constituïssin en aquesta nova entitat?
Aquest nou col·lectiu, batejat com a Associació Cultural de Restauradors de Tarragona, està format per establiments de petit i gran format, com ara bars, gastrobars i algun restaurant. Tot i que l'augment dels impostos ha estat un dels revulsius per crear l'entitat, també es vol donar resposta a un malestar que ve de lluny. Diuen que no tots els locals tarragonins tenen les mateixes oportunitats per treballar ni reben el mateix tracte en aspectes com ara el de les terrasses, un tema en què, segons la presidenta de l'associació, Maribel Rubio, no s'han sentit representats per altres entitats del sector.
Terrasses que poden estar, doncs, completament aïllades, i això vol dir que representa un aixopluc important quan fa vent o quan plou, i en altres zones de Tarragona que no estan aixoplugades. Les altres entitats no han batallat per aquest tema, per exemple, i això és una cosa, doncs, que a molts ens preocupa, perquè a Tarragona necessitem treballar tot l'any. No podem només treballar els mesos en què fa calor i fa bon temps.
D'altra banda, també reivindiquen la seva importància en el teixit de la restauració de la ciutat i per això volen que es compti amb ells per organitzar esdeveniments culturals.
Que no només es centri en una sèrie d'esdeveniments que puguin organitzar uns determinats establiments i els altres, per qüestió dels productes que tenen o per les seves cartes, no puguin accedir-hi a aquests esdeveniments.
Com a primera acció reivindicativa, els responsables de la nova associació han convocat una concentració contra l'increment d'impostos prevista pel 15 de novembre.
2:45, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Paraire, diu al Catalunya al Dia que l'abocador de Vacarisses, al Vallès Occidental, ja hauria d'estar tancat i que la clausura, ara sí, és imminent. Els veïns esperen que la Fiscalia de Medi i Ambient tramiti la seva denúncia per les males olors que generen aquest equipament i el centre de tractament de residus. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Un abocador que té prop de 50 anys i el centre de residus 10, però aquesta és la primera denúncia als jutjats?
Sí, fins ara hi ha hagut més d'un miler de queixes fins que han decidit anar als tribunals. La denúncia la presenta la plataforma Prou Pudors, que són veïns. He parlat amb ells, l'Ajuntament i l'Agència Catalana de Residus per explicar-vos exactament què passa. Allà hi ha un abocador d'una empresa privada que té prop de mig segle i al costat el centre de tractament de residus, que és dels ajuntaments de la comarca. Pels veïns parla el vicepresident de Prou Pudors, Pedro Serna.
El CTR classifica. El problema és que hi ha una resta que no poden aprofitar perquè no treuen cap valor econòmic. I la torna a col·locar la muntanya de merda i aquí és on es tanca tot el seu circuit.
Creuen que la pudor ve ja del centre de tractament.
El CTR s'està desfent totalment tot el que és la resta. El que fan és esperar que fermenti per poder-lo llançar a l'abocador. És tan corrosiu que les parets se les menja.
I un altre veí explica com ho viuen.
I hi ha dies és que tens que marxar perquè és que si és insuportable. La picor, el coll, el nas i no pots respirar.
Ja no es creuen que el tancament estigui a prop i creuen que l'empresa vol fer un abocador nou en un altre terreny a tocar. Però tenim respostes per ells. D'entrada, l'alcalde de Vacarisses, Toni Massana, coincideix que l'abocador s'ha de tancar i resoldre les pudors que venen del centre de tractament.
Quan entri l'última tona, que es faci el tancament com toca, i ja està, s'ha acabat. Li estan allargant la vida artificialment perquè ja hauria d'estar tancat aquest abocador, però hem vist que l'empresa ha jugat amb això i el que ha fet, en comptes d'entrar 10 o 12.000 tones com estava entrant cada mes, n'està entrant 2.000.
Tancat l'abocador, el tema s'ha de resoldre.
Hi ha tot unes inversions pendents de fer que, si produïssin aquestes pudors, entenc que serien fàcils de poder-ho solucionar. És molt més difícil amb un abocador al cel obert.
I rotund, cap nou abocador.
Estan intentant que una part d'un terreny a davant segui abocant allà uns anys més, però hi ha d'haver una modificació urbanística que nosaltres no estem disposats a fer, per tant, s'ha acabat.
Contundent també el director de l'Agència Catalana de Residus, Isaac Paraire, són declaracions al Catalunya al Dia.
Segons les inspeccions i el seguiment de l'Agència de Residus, aquesta capacitat màxima es va assolir. Com que segueix entrant residus superant aquesta capacitat màxima, doncs ha obert un expedient sancionador. I, per tant, l'abocador ja hauria d'estar clausurat.
I clar, també pel que fa al futur del centre de tractament.
Aquest territori necessita aquesta instal·lació de tractament de residus. És veritat que necessita unes inversions que l'Agència de Residus farà. Que algú posa en dubte?
A Catalunya hi ha 30 espècies de ratpenats i la meitat estan amenaçades o en perill d'extinció. Moltes viuen en centrals hidroelèctriques i per estudiar-les i conservar-ne les poblacions, ara fa 10 anys es va posar en marxa el projecte Endesabats. Pau Rovira, un estudi que demostra la simbiosi entre aquestes hidroelèctriques i els animals.
Bon dia. Sí, es tracta d'una iniciativa per part d'Endesa, juntament amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, fet arreu del país, però sobretot aquí al Pirineu, on proliferen aquestes instal·lacions. Les condicions de llum, humitat, climatologia que es donen a les centrals hidroelèctriques i a les seves infraestructures auxiliars les converteixen en refugis ideals per les ratapinyades. Durant 10 anys s'han estudiat les poblacions mitjançant la instal·lació de càmeres d'infrarrojos, gravadores d'ultrasons i també captures d'exemplars per obtenir dades biomètriques. Els resultats obtinguts han permès adoptar mesures concretes a les centrals, com ara la modificació de buits d'entrada per afavorir l'accés de les colònies a l'interior de les galeries o la instal·lació de refugis en punts estratègics. També s'ha intentat fomentar o ampliar la capacitat d'acollida d'aquests espais com a hàbitat sempre que ha estat possible.
Un estudi important, ja que dèiem que és un grup d'espècies força amenaçat al nostre país, oi?
Exacte, ho explica el biòleg, investigador i responsable del projecte, David Guixer.
4 espècies de 30 que n'hi ha en tot Catalunya. I aquestes estan en perill d'extinció, però bueno, si agafes totes les que estan vulnerables, que per tant estan amenaçades també, quasi bé són la meitat,
I és que són uns animals d'un gran valor per al nostre ecosistema. I Mordóñez, tècnica de Medi Ambient d'Endesa.
Ja que ens ajuden a controlar possibles plagues d'insectes i per tant la seva conservació és de gran importància per a la societat i per al medi ambient.
A més, aquests mamífers tenen un paper clau no només en els ecosistemes, sinó també en les activitats humanes.
Temes de control de la processionària, com temes de control doncs, de papallones o insectes nocturns que poden doncs, atacar doncs, cultius com la vinya, la pomera de muntanya, o del mosquit tigre, per exemple, o de la papallona al boix.
Per això, remarca l'estudi, cal protegir i conscienciar sobre els ratpenats, que poden tenir mala fama, però que són vitals per la natura i l'economia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Igualada reviu fins dissabte el seu passat industrial amb una nova edició del festival Rec.0 Stores, un gran circuit urbà de moda on les marques venen els seus excedents d'antigues adoberies. Més d'un centenar de marques estan presents en aquesta 25a edició. A Montse, quin és l'ambient d'aquest primer dia?
Sí, hi ha molt ambient pels carrers del Rec, 1,5 quilòmetres per passejar entre les botigues improvisades de grans marques de dissenyadors o petits creadors locals. Molta gent amb bosses, molts d'ells habituals.
Aquest any hem trobat cosa, però també anàvem per lo que anàvem, per algun concret.
Evitem comprar per impuls, perquè ja ens hem donat compte amb els anys que és una mica com una espècie de parany dolç.
Ens agrada el concepte del Rec, no? De les botigues així al carrer, de pop-up stores, està xulo.
Hi ha molta varietat de tendes i es porten fantàstic.
També hem trobat estudiants d'infermeria que estudien aquí a la universitat des de fa poc i que no s'esperaven trobar tot això.
Del País Vasco.
Yo de Jaén. Una sorpresa, la verdad. Muy chulo, la verdad. Hay muy buenos precios, las marcas están muy guay.
En aquesta edició s'hi han afegit més marques i també una botiga de pell feta al Rec.
Aquest Rec.0 ha arribat a les 25 edicions, Montse, de primavera i tardor, reivindicant tant l'aprofitament de roba com que no es deixi morir el barri del Rec.
Sí, com diu la Marina Iglesias, cofundadora del Rec, el lema d'aquest any és Viu al Rec.
Al barri del Rec hi havia hagut 250 empreses de curtits, actualment només n'hi ha 25, i la resta doncs, són edificis buits. I nosaltres el que demanem és doncs, que es pugui haver-hi un canvi d'usos perquè el barri doncs, s'hi pugui viure.
I dues de les marques, Miriam Ponsa i Punto Blanco, defensen la qualitat davant de la invasió del low cost.
Aquests quatre dies són una oportunitat perquè els que no sobreproduïm, no?, puguem donar una segona vida a aquests stocks.
Comprar qualitat, comprar articles de molta qualitat, articles que tinguin durabilitat, fons d'armari, això és la clau. No, no podem estar comprant cada mes, comprant i llançant.
Milers de persones vindran a passar el dia fins dissabte amb gastronomia, música, dansa i moltes més activitats.
I del present al passat, sabíeu identificar a què correspon aquest so? Una mica difícil, potser, però es tracta de la primera càmera que es va fabricar i comercialitzar a partir de l'any 23 perquè el públic general pogués rodar i projectar les seves pròpies pel·lícules. Es deia Pathé Baby, de 9,5 mil·límetres, fabricada a França per l'empresa Pathé. D'això ja fa 100 anys, i es considera que allò va ser l'inici del cinema amateur. Una efemèride que el Festival Memory Maix de Reus vol commemorar amb la seva 18a edició que comença avui. L'objectiu, Clara, és reivindicar la importància d'aquest cinema amateur com a documentació històrica.
Sí, exacte, sobretot el seu paper imprescindible per explicar allò que no apareix en el relat oficial de la història. En parla la directora artística del festival, Anna Petrus.
La programació que presentem reivindica la potència, no?, de les imatges domèstiques d'arxiu per explicar la història no oficial, la nostra història no oficial, no? I per tant posar en relleu, posar en primer terme aquelles històries que han quedat invisibilitzades en els discursos oficialistes de la història, no?
El certamen s'inaugura avui a les 9 del vespre en un espai també centenari com és el Teatre Bartrina. Allà s'hi estrena el documental Sang i Salsa de Tomàquet, centrat en la vida i obra de Joan Perucho. És una de les tres coproduccions de 3CAT que es podran veure al festival a partir d'avui fins l'11 de novembre. En total es projectaran 16 films i trobarem històries de grans personalitats com Cesària Évora o episodis històrics com la Guerra Civil, però també històries més locals com l'obertura del col·lectiu LGTBIQ+, a Tarragona al final de la dictadura o el que parla dels rentadors del barri del Carme de Reus.
I la literatura fantàstica té la seva gran cita a partir d'avui a la Fabra e Coats de Barcelona perquè arrenca el Festival 42. El tema central del debat és el futur de la humanitat, aimara, i si s'ha fet un abús de la distòpia, Montse Camps.
Distopies on la visió és tremendista davant les utopies amb futurs esperançadors i que cada vegada es reclamen més. Ricard Ruiz és el comissari del festival.
Sobre com imaginem el futur, sobre si estem pensant un futur molt negre, acabarem tenint un futur molt negre, l'hem de repensar o fer-ho d'una altra manera.
També es parlarà de la renovació de l'anomenada fantasia èpica i les diferències entre el terror literari i l'audiovisual.
Sobre les diferències entre el terror audiovisual, que ara té molt d'èxit en les plataformes, en les sèries, en el cinema, i el terror literari, que només té la paraula i, per tant, no pot espantar amb tants elements, i aquí tindrem el David Jaiscal o la Mariana Enríquez parlant-ne.
Altres temes. Es parlarà dels avantatges i perills de la intel·ligència artificial, les maternitats en els gèneres no realistes o les literatures no occidentals. Pel certamen passaran 174 participants, amb grans noms del gènere com Steven Erikson, autor de la sèrie de culte Malàs, amb més de 3 milions de lectors arreu del món, o l'autor de bestsellers Brandon Sanderson, que participarà en línia. També hi haurà més autors catalans que mai.
Crec que és l'any que tenim més quantitat de gent, una vuitantena d'autors i autores, alguns de gènere habituals. Inaugurem amb Màrius Serra, tanquem amb Miquel de Palol i tenim pel mig des del Marc Pastor fins al Guillem López. Però tenim també autors que han incursionat en el gènere i que no són considerats de gènere, alguns guanyadors de premis importants com el Proa, el Martí Domínguez, el Sant Joan, la Marta Marín Domine.
Fins diumenge es faran unes 70 activitats.
I el grup femení referent del K-pop IVE actuarà l'any que ve a Barcelona en el seu primer concert de l'estat espanyol, 7 de juny al Palau Sant Jordi, dins la seva gira mundial. Les entrades sortiran a la venda el 17 de novembre.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El Barça informa que Marc Vivés és el nou director esportiu del Barça femení. Oriol Montner, bon dia.
Bon dia. Vivés té 48 anys, ha treballat en estructures d'equips femenins i exercirà la seva responsabilitat des de l'equip professional a la base de la secció. També ha estat director tècnic de la Federació Catalana de Futbol, on va participar en el pla de formació de jugadores com Aitana Bonmatí, Patri, Carro, Clàudia Pina i Ona Batlle. El nou director esportiu del femení cobrirà la vacant de Márquez Zubizarreta, que fa un mes va plegar.
Mala imatge, molt mala imatge la que va oferir el Barça, que va perdre el camp del Xàtcar 1-0 i va deixar escapar la possibilitat de segellar la classificació per als vuitens de final de la Champions.
De fet, se la va complicar la classificació, perquè ara amb 9 punts segueix primer, sí, però empatat amb el Porto, que també en té 9, i en només 3 del Shakhtar, que és tercer, tot plegat quan queden 2 jornades per disputar. L'equip va fer un partit molt pobre, sense ocasions. El tècnic Xavi lamentava la imatge donada i l'oportunitat perduda.
Avui és una oportunitat perduda, no? És el moment més inoportú, diria jo. Sí, clar, depenent de nosaltres, queden 2 partits, això és la Champions, hi ha molta exigència, però penso que avui no podíem fallar i hem fallat, no? I per tant, és un error molt gran nostre.
Xavi admetia que havia estat dels pitjors partits des que dirigeix l'equip, a qui demana una reacció.
Estem en un mal moment, hem de reconèixer, hem de ser autocrítics, recuperar el joc, ser una altra vegada reconeixibles, tenir més dinàmica en el joc. Estem en un moment baix també de confiança, molts jugadors, hem de fer un reset.
Mentrestant, avui es completarà la quarta jornada de la fase de grups de la Champions amb aquests partits. El grup A, Bayern de Múnich, Galatasaray i Copenhagen, Manchester United. El B, Arsenal, Sevilla i PSV, Lens. El C, Nàpols, Unió Berlín i Madrid, Braga. I el D, Real Societat, Benfica i Salzburg, Inter. Encara en futbol, a la Copa de la Reina, el Llevant Les Planes juga a les 7, partit de la tercera eliminatòria al camp de l'Eibar. Berta Bou, jugadora de l'equip.
De moltíssimes ganes, com ho fem a cada partit. Creiem que l'Eibar és un rival molt complicat perquè sempre li ha posat les coses molt difícils als seus rivals. És cert que no ha començat gaire bé la Lliga, però això no vol dir que no ens posi les coses complicades a nosaltres.
En tenis, al torneig de Sofia, Bulgària, Albert Ramos ha quedat eliminat ara fa una hora.
El Mataroni ha caigut en partit de 8ens de final davant del francès Adrián Mannarino per un doble 6-4. Mentrestant, a la Davis femenina, que juga a Sevilla, avui debuta Espanya contra el Canadà amb les espanyoles, juga la barcelonina Rebeca Massarova.
He conseguido empezar bien el año y de las últimas semanas que he tenido en individual también he competido bien. Es bastante difícil porque el año se hace largo, pero igual al final también dar el máximo no es tan fácil.
En bàsquet, la penya juga avui partit de la 6ª jornada de l'Eurocup a casa contra els London Lions a 8:45.
Els verdinegres tenen les baixes de Brodzianski i Tomic per rebre els anglesos, amb qui estan empatats a 3 victòries i 2 derrotes, tot i que els londinencs són quarts de grup i la penya cinquena. Rubén Prey, pivot de l'equip.
Bueno, son uno de favoritos de la competición. Más de 90 puntos por partido. Tienen ex-jugador la peña con Conor Morgan y el Sam Decker, que les dan mucho talento ofensivo y pues a parar, a defender lo mejor que podamos, que el partido está en defensa. Pues sí, yo creo que hay que hacer que el Olympic se vuelva como un castillo, ¿no?
En handbol, el Barça comença avui a competir a la Superglobe, que juga a l'Aràbia Saudita. L'equip juga contra l'Al Nor Saudita a 3:45 de la tarda. Carlos Ortega, entrenador.
Jugar con diferentes continentes, otro balonmano, no es fácil acoplarse. Después de, además, una semana de selección, no hemos podido entrenar. Un challenge todavía mayor.
De la seva banda, el Granollers femení juga avui partit de l'onzena jornada de Lliga contra el Gijón a casa.
En waterpolo, el Sabadell femení és el nou campió de la Supercopa Europea i ho és per quarta vegada.
El conjunt ballassà es va imposar per 14-11 a l'UPC de Budapest en partit disputat a la capital hongaresa. David Palma, l'entrenador, feia la seva lectura del partit.
Al final han plantejat un partit complicat, han tirat molt del pressing, molt al límit, i ens ha costat, ha costat. Sí que és veritat que ofensivament hem estat potser tot encertades, que no vam estar contra el Núñez Baro. Llavors ens ha costat, hem encaixat gols d'aquests fàcils, gols de rebote, que no hi havia manera. I bueno, mica en mica hem anat ajustant i hem agafat aquí l'avantatge. Tenir l'experiència de controlar molt el temps i allargar la possessió a la fase final de partit i controlar-ho fins al final.
I en futbol sala, el Barça referma el lideratge a la Lliga.
Ho fa després de la victòria d'ahir a la pista del Cartagena, segon classificat per 2-3, en partit avançat de la 14a jornada. L'entrenador del Barça és Jesús Velasco.
Seguramente el empate a dos tan rápido, ¿no? Hemos conseguido empatar, se han puesto por delante y nada más sacar. Al poco hemos conseguido nosotros empatar el partido y ahí se ha equilibrado de nuevo todo, ¿no?
Ara, a la classificació provisional, el Barça avantatja els murcians en 7 punts.
No t'ho pots perdre.
La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, celebra avui el seu 40è aniversari i ho fa amb un concert especial a les 7 de la tarda al Palau de la Música Catalana. L'actuació tindrà dues estrenes absolutes. D'una banda, el compositor Albert Guinovart estrena El Circ, una obra que li ha encarregat la mateixa Cobla, dirigida per Marcel Sabater, amb motiu d'aquesta efemèrita, d'aquests 40 anys, i Antoni Ros Marvà estrena Petita Suite Lúdica, que en aquest cas li va encarregar el mateix Palau. El programa d'aquest vespre a la sala de concerts del Palau de la Música es completa amb obres de Toldrà, Oltra, Serra i Juli Garreta. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.